RACB Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'oficialitat definitiva del català a Europa s'estanca i encara no es votarà la pròxima cimera d'estats dels 27, que se celebra el dia 24 d'octubre, d'aquí una setmana aproximadament. Així es desprèn de l'agenda del pròxim Consell d'Assumptes Generals del Consell de la Unió Europea, que s'ha celebrat a Luxemburg i que només inclou el debat sobre l'oficialitat del català, el basc i el gallec, però en cap cas la votació. Aquest dimecres acaba el termini perquè Espanya introdueixi modificacions en aquesta agenda i a partir d'ara hauria de comptar amb el vistiplau dels països comunitaris per finalment incloure a l'ordre del dia aquesta votació. En tot cas, no hi ha intencions per part del govern central de fer cap canvi. D'aquesta manera, l'oficialitat del català a Europa hauria d'esperar un bon temps. Amb tot, seria la segona bala fallida de Pedro Sánchez de tancar aquesta carpeta. La primera oportunitat, recordem-ho, va ser el 19 de setembre, però finalment la decisió es va ajornar davant els dubtes verbalitzats per part de diversos estats. L'ajornament deixava un argument per l'optimisme i un altre pel pessimisme. Els 27 no tancaven la proposta, però per ara tampoc no estaven gens convençuts. Ara, però, el temps corre en contra del govern espanyol amb el calendari de l'investidura a sobre. Si, com tot apunta, el 24 d'octubre no es vota l'oficialitat del català, la pròxima cimera on es podria fer aquesta votació seria esa el 15 de novembre. Seria l'última oportunitat abans que expiri el termini per l'investidura de Pedro Sánchez el dia 26 de novembre. Si finalment la mesura fracassa, podria sacsejar de manera important el posicionament de Junts i de Esquerra sobre els vots al líder socialista. Malgrat la situació i el previsible nou ajornament, el ministre d'Exteriors en funcions, Álvarez, assegura que la petició va molt bé i que parla amb tots els estats membres per una decisió que necessita unanimitat i que tots, diu, estan mostrant comprensió i simpatia per la proposta. Ja ho veurem d'aquí a pocs dies. Bona tarda, soc Carlos Losada. Com sempre, a aquesta hora, amb l'ajuda de la Mar Puerto, repassem notícies d'aquest matí de dilluns. Bona tarda, Marc. Què ens expliques?
Doncs comencem explicant que els centres d'atenció primària de Catalunya han començat aquest dilluns la vacunació simultània de la grip i la Covid-19 per majors de 60 anys i altres persones amb factors de risc. També el podran rebre així tots els infants d'entre 6 mesos i 5 anys i els fumadors. I el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat suspendre el plus d'antiguitat als funcionaris, bombers i agents de la Guàrdia Urbana. La mesura ha tirat endavant amb els vots a favor de PSC, Barcelona en Comú, Esquerra Republicana i Vox, i les abstencions de Trias per Barcelona i el PP. A tot això també hem sabut que el Gastronòmic Fòrum Barcelona, que se celebrarà del 6 al 8 de novembre al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, creixerà un 20% i se centrarà en la cuina que defensa la biodiversitat. L'esdeveniment celebrarà l'edició més gran de la seva història i els germans Roca, Albert Adrià o Jessamí Caramés són alguns dels noms que participaran en el certamen. I a Figueres, l'Ajuntament començarà a utilitzar per primera vegada l'aigua regenerada de la depuradora per netejar carrers, clavegueram i també regar arbres catalogats. A més, també farà servir aigua freàtica d'una nova mina d'aigua pluvial de la Ronda Sud. D'altra banda, hem d'informar que els Mossos d'Esquadra han detingut un home per ferir amb un ganivet dues persones a Mataró mentre cridava en àrab. Els Mossos descarten terrorisme i les dues víctimes es troben bé de salut i no estem per la seva vida. Acabem, però, també amb un altre detingut, en aquest cas un home per quatre presumptes atracaments violents a establiments de Granollers. Els fets haurien passat en un supermercat i també en una benzinera.
Gràcies, Mar. Notícies d'un dilluns. Comencem setmana, que vindrà marcada per un temps insegur. De fet, s'esperen ruixats pràcticament cada dia a un punt o altre de Catalunya. Demà a la tarda s'esperen xàfecs dispersos a Ponent, Pirineu, Prepirineu i també en punts de la costa i del prelitoral. Les temperatures es recuperen entre demà i dimecres per tornar a baixar. A partir de dijous seran temperatures ja clarament de tardor. Ha estat el d'aquest dilluns un matí molt complicat, sobretot la primera hora a la xarxa viària, vies d'accés a la ciutat de Barcelona. Sapiguem com està la situació a hores d'ara amb la Mireia Camats. Bona tarda, Mireia.
Bona tarda, a hores d'ara domina la fluïdesa la majoria de vies de la xarxa viària catalana, però destacar-vos que l'autopista AP7 hi ha 2,5 km de retenció a Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident que en aquests moments ocupa el voral. Per tant, demanem extremar la prudència en aquest tram. També cal anar en compte si circuleu per la Nacional 230, si dona pas alternatiu a Lleida per un altre accident, i això provoca retencions en tots dos sentits, al llarg d'uns 2 km. I a la ronda litoral de Barcelona, la B10, hi ha 2,5 km d'intensitat de Poble Nou a la Barcelona. Saloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Estimats passatgers i passatgeres, us parla el Pare Noel. Estem a punt d'aterrar el que vindria sent... bé, casa meva. Prepareu-vos per conèixer Lapònia.
Si està pilotant l'avió, on ha deixat els rens?
Ara amb Vueling, nova ruta a Lapònia per visitar en família a un vell amic. El Pare Noel. Entra a Vueling.com i reserva ara.
Si tu banco ya no te va... Ven a la cuenta Vamos. Entra en ibercaja.es y descubre la cuenta que siempre va contigo. Ibercaja, el banco del Vamos.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
4 minuts i 2 quarts de 3, l'última hora informativa la trobem hores d'ara al Palau de la Generalitat. El president Pere Aragonès assegura que un referèndum sobre la independència de Catalunya és possible, viable i legal. Ho assegura després d'analitzar amb el govern el document elaborat per un grup de 9 acadèmics que han posat sobre la taula diferents tipus de referèndum sobre el futur de Catalunya. Els autors de l'informe de claretat afirmen que des del punt de vista polític un referèndum pactat seria la millor via. És així, Sergi Tor. Bona tarda.
Bona tarda, Carles. Així és, Pere Aragonès ha volut utilitzar aquest informe a dos bandes, la interna reclamant unitat i anunciant que convocarà una mesa de partits quan es culmini la investidura de Pedro Sánchez i també a nivell extern per reclamar als socialistes que s'han d'obrir a estudiar un referèndum d'independència per garantir la investidura del seu candidat. Pere Aragonès reitera, com molt bé has dit, que un referèndum a Catalunya és possible, viable i legal, menystenint la pròpia Constitució espanyola i també les posteriors sentències judicials. El president de la Generalitat, a més, es recupera ara la via escocesa per reclamar un mateix acord.
El que podríem dir un referèndum a l'escocesa, en què la ciutadania es pugui pronunciar amb un sí o un no a la independència i a partir d'aquí s'iniciï el camí que ha de portar a terme la implementació del resultat. La voluntat és que sigui acordat, la voluntat és que totes les parts determinin les regles del joc.
Aragonès ha parlat tant d'aquest referèndum de la via escocesa, tot i que l'informe també preveu 5 formes de referèndum, un dels quals incorpora a votar a tota Espanya. El president de la Generalitat, això sí, amb la seva compareixença, no ha parlat d'unilateralitat, ni tampoc ha incorporat amb més exigències per Pedro Sánchez, senyalant que són els partits polítics qui han fet les demandes al candidat socialista.
Gràcies, Sergi, per aquesta comunicació des del Palau de la Generalitat. Tenim ara una última hora que ens arriba des de les comarques de Girona, una notícia molt esperada des de fa anys per a molts gironins, per molts catòlics gironins. El papa Francesc ha proposat formalment el candidat a nou bisbe de Girona. El pontífex ha signat l'acceptació donant el vistiplau al nom que li han fet arribar. Ara queda pendent que la persona accepti el càrrec perquè la diòcesi torni a tenir bisbe. El lideratge a la diòcesi fa més d'un any que està vacant després que l'anterior bisbe, Francesc Pardo, morís el 31 de març de 2022. Abans, el juny de 2021, ja havia presentat la renúncia al càrrec en complir 75 anys. Fidels gironins que van participar en el pelegrinatge a Roma per beneir la imatge de la Moreneta van aprofitar l'audiència per recordar-li al pontífex la necessitat de relleu i va ser aleshores quan el papa va comunicar-los que la situació s'havia ja desencallat. D'aquí pocs dies, doncs, coneixerem quin és el nou bisbe de Girona si finalment aquesta persona proposada accepta aquesta decisió del Sant Pare. Avui ha estat un dilluns de pluja i de moltes complicacions a primera hora del matí a les vies d'accés a Barcelona per un greu accident a la Ronda de Dalt i al transport públic. També hi ha hagut molts problemes. 3 incidències a les línies R1, R2, 3 i 4, als regionals, han provocat retards de quasi bé una hora. I el metro de Barcelona s'ha tallat durant pràcticament tot el matí la línia 5 entre Maragall i Sagrera per un despreniment al túnel. Ara ja circula amb normalitat. On no hi ha constància, almenys a aquesta hora, d'alguna incidència és a Ferrocarrils de la Generalitat, tot i que també se'n produeixen, però sembla ser que no es comuniquen. Ho ha denunciat el sindicat de maquinistes SEMAF, a més ha parlat el Sergi Peidro.
Rodalies no és l'únic servei ferroviari amb un funcionament millorable. El sindicat SEMAF denuncia que els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya tenen un gran nombre d'incidències, entre altres problemes. El sindicat alerta que l'últim any la xarxa DFGC ha patit nombrosos incidents, alguns d'ells de gravetat. Per exemple, el xoc a Sant Boi entre un tren de mercaderies i un de viatgers que va acabar amb la mort d'un maquinista, o a l'estació Sarrià, que no va funcionar ni el sistema d'adherència al tren a la via ni el de frenada i el vehicle va xocar. També, el gremi adverteix que la normativa de seguretat no és la idònia, ja que no s'assimila als estàndards europeus. El secretari de Ferrocarrils Autonòmics de SEMAF, José Javier Bleda, detalla que la investigació dels accidents que fa la companyia no és excel·lent.
Lo que estamos detectando es que no solamente no se investigan los accidentes desde un punto de vista
riguroso y técnico desde un tercero, desde una comisión de investigación de accidentes o desde una agencia de seguridad, de las cuales carece y adolece la red autonómica de ferrocarriles de la Generalitat, sino que además los mismos se vienen realizando con una manifiesta falta de transparencia.
FGC ha emès un comunicat en resposta al sindicat CEMAF negant els fets exposats.
Gràcies, Sergi. Avui a COPE Catalunya i Andorra ens hem interessat per les persones que pateixen acúfens o tinnitus, és a dir, que viuen matí, tarda i nit amb un timbre normalment constant que senten dins de la seva orella o dins del cap. És més greu del que molts es pensen, ja que pot arribar a provocar problemes com, per exemple, dormir malament, angoixa i fins i tot depressió. Hi ha persones que aprenen a tolerar-lo, però d'altres els impedeix portar una vida, podríem dir, normal. El Josep Boronat és un afectat per aquesta malaltia i ens ha explicat el seu dia a dia a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra. L'ha escoltat la Yolanda Canales.
El Josep fa 18 anys que pateix tinnitus. Vaja, que té acúfens. Al principi sentia aquest soroll de tant en tant i era de poca intensitat. Però després de prendre un fàrmac que té efectes secundaris sobre el sistema auditiu, el soroll ja va ser constant. Al principi ho va portar molt malament. Estava constantment pendent d'aquest so i no podia ni concentrar-se ni tampoc dormir.
Durant un temps, quan van aparèixer, jo vaig estar un temps completament pendent dels meus acúfens. És a dir, no em podia concentrar. En aquell moment jo encara treballava, i a més jo treballava de corrector editorial, no em podia concentrar en el treball, i em costava molt dormir. Aquest probablement és el problema més comú a les persones amb acúfens.
Ara ja ha après a conviure amb el soroll i és que no hi ha cap medicament que ho aturi ni cap teràpia física. Per això, ell ha necessitat ajuda psicològica.
Jo sóc capaç de viure sense sentir-lo. És a dir, he aconseguit que el soroll que neix al meu cervell se'n vagi a la part on hi ha l'inconscient, no a la part conscient. I de pronte apareix. I llavors a mi em costa poc de tornar-lo a passar a l'inconscient.
En definitiva, el Josep ja ha integrat l'acúfen i és capaç de viure sense sentir-lo. Per això vol transmetre aquest missatge a altres persones que estiguin en la mateixa situació, que pateixin tinnitus.
És bo que la gent que escolti aquestes paraules, que tingui acúfens, que sàpiga que és possible fer això. L'acúfen continua, eh? Jo el continuo sentint quan...
Ja, però...
Moltes vegades em supera i el sento. Neutralitzo els efectes de l'acúfen sobre la meva vida.
Es calcula que entre un 10 i un 17% de la població té acúfens. Tres són les causes principals: el traumatisme acústic, la causa desconeguda, i la pèrdua d'audició relacionada amb l'edat. Però també hi ha els efectes adversos d'algun medicament, com és el cas del Josep, traumatismes al cap o tumors al nervi auditiu.
Nos escucha ahora el doctor Gonzalo Martínez Monche, que es otorrinolaringólogo. Ha desarrollado una terapia basada en la electroestimulación que cuenta con un alto porcentaje de mejoría en la percepción de lo que conocemos como acúfenos, de los que estamos hablando hoy aquí en COPE Cataluña y Andorra. Doctor Martínez Monche, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien. A ver, situemos un poco a los oyentes. ¿A qué se deben los acúfenos o tinnitus, como se le conoce también?
Vale, los acúfenos o tinnitus, que es lo mismo, básicamente es una alteración en alguna de las partes de la vía auditiva. Empieza en el pabellón auditivo y termina en el cerebro. ¿Vale? Pues en alguno de esos lugares hay alguna alteración que al final repercute en la zona de integración que es el cerebro. ¿Vale? Entonces imaginémonos que uno tiene un tapón de cera, una cosa muy sencilla. Pues ese tapón de cera puede provocar una sensación extraña que al final, ¿dónde llega? Al cerebro. ¿Vale? Entonces, en función de en qué parte de la vía auditiva tengamos el problema, pues tendremos diferentes tipos de acúfenos. Pero esencialmente es eso. Es un estímulo que llega al cerebro, un estímulo que no existe y que nos hace oír un ruido extraño.
Doctor, ¿y todos los acúfenos son iguales o cómo se determina el tipo de acúfeno que sufre cada paciente? ¿Hay distintos tipos?
Sí, efectivamente. Hay, desde un punto de vista clínico, hay diferentes tipos. Pero luego es muy interesante y muy importante que el paciente te explique qué es lo que está sintiendo. Porque al final es un síntoma tan subjetivo, tan cada uno lo que oye, que es difícil de tipificar. Pero sí, hay diferentes tipos, claro que sí. Y diferentes tipos de sonidos. Hay gente que oye un pajarito, otros oyen un silbido, otros que oyen un pitido puro, depende.
Y es un sonido pues muy molesto. Usted ha desarrollado una técnica que puede paliar, no curar, las molestias de los acúfenos. ¿Todos los acúfenos o algunos acúfenos con esta técnica que usted ha desarrollado?
Pues, a ver, los acúfenos, dependiendo de la etiología, o sea, de la causa, se pueden tratar, y no solamente con electroestimulación. Hay diferentes opciones terapéuticas, pero nosotros, una de las que usamos aquí en nuestros centros, es mediante la estimulación, mediante corrientes eléctricas, un tipo de radiofrecuencia. La radiofrecuencia es una electricidad transformada que puede generar cambios a nivel celular. Todos hemos visto radiofrecuencias en nuestra vida. Un electroshock es una radiofrecuencia, produce cambios a nivel de la fibra miocárdica. Pues bien, existe la posibilidad de provocar cambios en alguna de las partes que están afectando a la vía auditiva. Sí.
¿Es una técnica que elimina definitivamente los acúfenos o no? ¿O palía o aminora las molestias?
Como dirían nuestros amigos gallegos, depende, ¿no?
Depende, ya. Yeah.
Hay veces que sí y hay veces que no. Y cada día nos llevamos sorpresas. Hay acúfenos que uno piensa que, ostras, esto va a ser dificilísimo de tratar, y de pronto responden. Acúfenos que tienen 30, 40 años de evolución, y dicen, bueno, esto va a ser intratable. Y pum, y responden. Y acúfenos que son recientes que no responden. Hay mucho que tenemos que aprender todavía de los acúfenos, y que nos llevarán a ir mejorando no solamente la prognosis, a ver qué es lo que va a pasar, sino las técnicas que tenemos que usar para curarlos, porque el objetivo es curar,
¿no?
No es que el acúfeno desaparezca, o sea, porque ya me gustaría a mí que todo desapareciese.
Eso no puede
todo
ser.
El mal desapareciese. Sí, sí que puede ser.
Puede ser.
Pero yo cuando el paciente me dice que puede volver a dormir, que puede volver a concentrarse, que puede hacer una vida normal y que el acúfeno ya no ocupa la parte central de sus pensamientos, para mí eso ya es un éxito.
Claro. Y es una tranquilidad para el paciente, sobre todo. ¿Hay algún perfil de paciente que sea más común el que sea sufridor de estos acúfenos? ¿Hombre, mujer? ¿Qué edad aproximadamente?
La edad, como todo en la vida, al final, conforme avanza la edad, hay cosas que funcionan peor. A ver, las alteraciones en el cuerpo, normalmente el organismo es capaz de equilibrarlas, de solventarlas. Es lo que se llama homeostasis. Cuando nos hacemos mayores, yo por ejemplo tengo 51 años, mi cuerpo funciona peor que cuando tenía 30, obviamente. Pues conforme aumenta la edad, es más fácil que aparezcan alteraciones en alguno de los niveles de la vía auditiva. O sea que por encima de los 40 y pico años, 50 años, yo creo que estaría el grueso de nuestros pacientes. Pero hay muchísima gente joven que tiene acúfenos.
Y cuando empecemos a notar las primeras molestias, rápidamente hacia el médico, no esperar, me imagino, ¿no? Cuanto antes empiece a tratar el problema, mejor que mejor, ¿no?
Efectivamente. Pero eso vale para todo, ¿eh?
Para todo, evidentemente.
A algún oyente. Que tenga un dolor de cabeza que lleva 4 o 5 días, que se lo mire.
Claro.
Primero que no tiene sentido el dolor, el síntoma. Y luego, imagen. O sea, no hay que ponerse en una posición fatalista, pero es mucho más fácil resolver un problema
al inicio,
que ya está, claro, entre comillas, enquistado.
Claro. Hay una incidencia muy muy elevada en el área sanitaria de ese tipo de afectaciones como son los acúfenos. Es decir, ¿les llegan muchísimos casos?
Hay
muchos casos.
Sí, a ver, hay diferentes estadísticas, muchas, y cada una es dispar y cada una cuenta un poco lo que quiere explicar. Pero están en torno al 5-8%. Hay gente que dice que el 15%, ¿no? Yo creo que eso es demasiado. Yo creo que en torno al 5-8% sí que podemos estar. Esto, para hacernos una idea, pues habría que en Estados Unidos podría haber unos 24 millones de personas afectas. En España unos 3 millones y pico. En China 120. O sea, es un síntoma, es una alteración con una elevadísima prevalencia a nivel poblacional y, desgraciadamente, con que nos queda mucho por aprender.
Seguiremos explicándolo y seguiremos muy atentos a los avances para, en fin, apartar estos acúfenos tan molestos para las personas que lo han de sufrir. Lo hemos hablado con el doctor Gonzalo Martínez Monche, que es otorrinolaringólogo. Gracias, buenas tardes y muchísima suerte, doctor.
Muchísimas gracias a ustedes y buenas tardes.
Molt bé, aparquem aquest tema i ara us demano atenció a aquesta dada que jo diria que és demolidora i molt impactant. Un 97% dels consumidors continuen rebent trucades comercials sense consentiment. Així ho han denunciat algunes organitzacions de consumidors, tot recordant que aquest tipus de trucades estan prohibides per llei des del juny de l'any passat. És així, Mar Puerto?
Sí, això és el que ha indicat un estudi de l'Associació de Consumidors Facua. El 97% dels enquestats en continua rebent sense haver-ne donat el consentiment i un 57% ha rebut més de 5 trucades durant l'últim mes. Però no només això, fins a gairebé un 58% dels afectats han sol·licitat expressament que no se'ls torni a molestar i posteriorment n'han tornat a rebre. Sobre el per què de que això continuï passant, li hem preguntat al secretari general de Facua, Rubén Sánchez.
La gran mayoría de consumidores no sabe que esto se puede denunciar ni cómo hacerlo. Y no es difícil. Se trata de dirigirnos a la Agencia Española de Protección de Datos. Podemos presentar la denuncia incluso de manera telemática a través de su propia página web en aepd.es. Y lo que haríamos sería contar qué ha pasado. A mí, a tal teléfono, que está a mi nombre, me han hecho una llamada telefónica desde tal número, tal día, a tal hora aproximada, y pretendían venderme tal servicio.
I és que l'incompliment d'aquesta llei es considera una infracció lleu que es pot sancionar fins i tot amb multes de 100.000 euros.
Imagínate que una misma empresa tiene 40 denuncias, pues tendrá que calibrar la cuantía de las multas de manera diferente si recibe una sola. Por eso también es importante que los consumidores nos concienciemos de que debemos denunciar, porque sin denuncias no hay sanciones, y sin sanciones esto va a continuar hasta la eternidad.
Així doncs, recordem que aquestes trucades estan prohibides des de finals de juny d'aquest any, encara que es considera lícit, per exemple, que una empresa amb qui l'usuari hagi tingut una relació contractual faci trucades per oferir productes similars als contractats.
Molt bé, Marc, ja ho sabeu, doncs, si us molesten amb trucades comercials a les 10 o a les 11 de la nit o quan no correspongui, doncs ja sabeu, truqueu als consumidors i denuncieu aquestes situacions. Estan prohibides aquestes trucades, sense consentiment, trucades comercials, doncs a 10 hores. Fem ja una aturada, com cada dia a aquesta hora, publicitat, bones recomanacions i després et convido a viatjar fins a la Rambla de Barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Antes de la pandemia, Europa ya tenía fondos destinados a ayudar a sectores concretos. Eran partidas muy loables, salvo que en algunos casos la burocracia ha hecho que esos fondos ni lleguen ni se les espere.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Cuando quieres un hotel todo incluido para estar con toda la familia, sabemos lo que necesitas. Vacaciones en Riviera Maya. Disfruta de una experiencia única en el Gran Palladium Cantenar Resort and Spa. Un hotel totalmente renovado. Reserva ya para vivir unas vacaciones de ensueño. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dos marxem fins la Rambla. La remodelació d'aquest passeig no es farà en 6 anys, sinó en 3. L'anunci s'ha fet aquest matí i, entre d'altres afectacions, suposarà que a partir de juny de l'any que ve es tallarà el trànsit durant 10 mesos, primer a la banda Besòs i després a la del Llobregat. L'últim any s'actuarà al tronc central del passeig i es podrien recuperar els dos sentits de circulació. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, diu que el passeig més emblemàtic no pot estar 6 anys potes en l'aire.
Havíem de fer el que avui estem fent, que és escurçar el termini i fer possible que a principis del 27 les Rambles, les noves Rambles, la nova Rambla, sigui una realitat a la nostra ciutat. No ens podíem permetre 6 anys d'obres en el passeig, que és el més emblemàtic de la nostra ciutat.
I ara vull parlar del pa, perquè tot i que les baguettes low cost proliferen, també és evident que cada cop tenim més forns de pa. Es recuperen mètodes tradicionals, la massa mare, les farines de qualitat i també nous gustos. Fins i tot es fan rutes dels millors pans i de millors pans i també les millors fleques. Unes rutes que a partir d'ara hauran de visitar, per exemple, la ciutat de Barcelona per trobar el millor pa de pagès. Concretament, hauran de fer parada a l'obrador que regenta Miquel Guix des de fa 60 anys al barri de Porta, al districte de Nou Barris. El Consell Regulador del Pa de Pagès li ha atorgat el premi per aquest forner, que ben aviat farà 60 anys que fa doncs, pa per aquests veïns del barri barceloní de Porta. El Miquel ha estat aquest matí a Herrera en Cope Catalunya i Andorra amb el Ricard Álvarez.
Sí, i ens ha donat les claus per saber la qualitat del pa amb la vista. La nova llei del pa regula la configuració de la massa mare, ferment compost de farina i aigua sense cap llevat addicional. A Herrera a Cope Catalunya i Andorra, el pastisser Miquel Guix, guanyador del concurs del millor pa de pagès de Catalunya amb el forn del passeig al districte de Sant Andreu, ens explica les característiques visuals del millor pa.
A les crostes aquestes que tenen unes petites bombolletes, això està dient que el pa porta una llarga fermentació, després també quan l'obrim i l'olorem, aquest petit puntet d'acidesa que dona la massa mare, que ens ajudarà després també a conservar el producte, a part de donar-li una mica de sabor, doncs això és el que ens ajuda a saber si el pa és de més qualitat o menys qualitat.
El preu del pa de pagès és a partir dels 2,50 euros, mentre la barra de quart a partir d'1,30 euros, beneficiat d'aquest producte pel IVA reduït. Des de l'any 2019 hi ha la llei de pa, que estableix com s'ha de fer el pa de massa mare.
I ens podem preguntar avui, torna a ser de moda el menjar pa? El mengem menys que fa uns quants anys? Ens agrada més el pa de fleca, la fleca de tota la vida, o el que s'anomena pa low cost? Són algunes de les preguntes que el Ricard ha fet als lleidatans amb els que ha parlat aquest matí.
Doncs mengem menys pa que mai, Carles. El seu consum ha caigut en picat. Així, l'any 1998 el consum era de 57 quilos de pa per persona i any i l'any passat va ser de 27,9, una caiguda de més del 50%. Per què aquestes dades? La gent jove no consumeix pa. I també es nota en la compra. A més edat, més es compra a les fleques. El Xavi ho té clar. A més, el seu fill és intolerant al gluten.
Es compren pa de fleca, pa elaborat diàriament, i tenim la sort o la desgràcia que tenim un fill celíac, llavors comprem pa amb gluten i sense gluten. Si nosaltres tenim dos obradors, un comprem el pa de casa, l'altre comprem el pa del nen, i realment sí que valorem el pa de proximitat, el bon fer, no? Les masses mares que han reposat i la bona elaboració, la bona cocció.
La Pilar opta per la confiança amb el local.
No, si puc amb un forn de pa tradicional de sempre, però algun dia ja per comoditat, doncs també al súper, però amb súper que sé que el pa també és bo. No miro, vull dir, no arribi en aquest moment de preguntar els ingredients o perquè, vull dir, confio que aquesta gent ho fa bé.
Però si marxem a un campus universitari, tot canvia. Es compra poc pa i la majoria ho fa als supermercats. Mònica.
Acostumo a comprar el pa al súper. I, de fet, l'acostumo també a congelar,
per a tenir-lo entre setmana per a fer-me bocates i això.
I una de les claus el trobem al preu, ho reconeix l'Emma.
A vegades als caps de setmana anem a comprar el pa al forn, però clar, és una diferència de gairebé 70 cèntims de comprar-lo al forn a comprar-lo al súper.
Per tant, la compra del pa representa dues formes de viure i un canvi generacional d'usos i de costums, també alimentaris.
Gràcies, Ricard. Deixem Lleida, anem a Tarragona. En aquesta ciutat ja ho tenen tot a punt perquè demà un centenar de voluntaris de la xarxa d'atenció a persones sense llar realitzin un recompte de gent sense sostre i que viuen o malviuen pels carrers de la capital tarragonina. Andrea Cabrera.
L'organització espera arribar al centenar de participants amb l'objectiu de poder obtenir el nombre de persones que dormen als carrers de la ciutat, així com sensibilitzar el conjunt de la població sobre el fenomen del sensellarisme. La coordinadora del programa d'atenció a persones sense sostre a Tarragona, Antònia García, defensa la iniciativa i assegura que sense dades no es pot treballar.
Per poder establir una estratègia a nivell de ciutat, què vol dir estratègia? Estratègia són objectius, no? Planificar l'acció i recursos. No és igual tenir 80 persones dormir al carrer que 3. Per tant, si tenim 80, hem d'establir una estratègia diferent a si hi ha 3. Dades, recompte i cens. El recompte que dona dades, 80 persones. El cens que dona el perfil. El perfil de persones que està dormint al carrer. Tema salut, tema per què ha arribat al carrer, quant de temps porta al carrer.
La tècnica referent del programa d'atenció a persones sense sostre de Tarragona, Marina Alcaina, defensa la importància del recompte per tenir una fotografia de la situació i poder desenvolupar una estratègia de ciutat.
El recompte serveix per poder elaborar una diagnosi, tenir una fotografia de la situació, i això és el que ens permet, a partir d'aquesta fotografia de la situació, poder planificar, poder fer una estratègia. I a més, a llarg plaç, no treballar in situ, en el moment, en el problema, sinó poder desenvolupar una estratègia en funció a la informació que tenim.
A partir de les 11 de la nit i durant prop de 3 hores, els voluntaris, juntament amb Creu Roja i Protecció Civil, es repartiran en grups reduïts de persones i s'organitzaran per fer el recompte pels carrers de la ciutat.
I t'explico ara que la Universitat Abat Oliva Ceu aposta per no establir percentatges lingüístics a les facultats i tampoc als graus. Ho ha explicat el seu rector, Rafael Rodríguez Ponga, en unes declaracions a COPE Catalunya i Andorra, en les que també ha qüestionat la llei d'universitats del govern central. Santi Espasa.
El rector de la Universitat Abat Oliva Ceu, Rafael Rodríguez, ha explicat al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra que dins la seva universitat cada facultat i cada carrera té un marge de llibertat per adaptar-se a la llengua que més convingui.
Nosotros lo que hemos decidido es que cada facultad y dentro de cada facultad cada una de las carreras tiene el margen de libertad necesario para adaptar las asignaturas a la lengua que más convenga desde el punto de vista académico.
El rector recalca que la universitat no ha volgut establir un percentatge d'assignatures per una llengua o per una altra, sinó que s'aposta per un plantejament d'adaptació lingüística per a cadascuna de les carreres. Rafael Rodríguez també s'ha referit a la llei d'universitats i demana més autonomia perquè cada centre es pugui organitzar amb llibertat a partir dels seus propis criteris acadèmics.
No pedimos ir cada uno como le dé la gana, no se trata de eso. Pero sí pedimos que haya un principio que es la autonomía universitaria, que cada universidad pueda organizar sus estudios, sus titulaciones, bueno, pues por sus criterios académicos, por su propio ideario o por su propia voluntad y desde luego en un sistema de libertad.
En aquest sentit, el rector ha detallat que en els graus d'educació el percentatge d'assignatures en català és més elevat pel fet que molts professors hauran de treballar a Catalunya, mentre que en màrqueting o periodisme hi ha més assignatures en anglès. D'altra banda, Rafael Rodríguez destaca la bona relació universitat-empresa i que un 95% dels graduats troben feina.
Tenim una última hora que ens arriba des del zoo de Barcelona, que és una mala notícia, una trista notícia. El rinoceront blanc més longeu d'Europa, el Pedro, ha mort aquest dilluns al zoo de Barcelona. Es calcula que l'animal podia tenir entre 53 i 54 anys i que també podia ser un dels exemplars d'aquesta espècie més vells del món. Els responsables de la instal·lació barcelonina han explicat que en les darreres setmanes l'animal s'havia anat debilitant a causa de la seva avançada edat i del seu estat de salut, que havia anat empitjorant a poc a poc. El Pedro va arribar a Barcelona el 2 de desembre de 2003, provinent d'una altra instal·lació zoològica. L'any 1972 havia estat importat des de Sud-àfrica i traslladat a Espanya. Els seus cuidadors l'han descrit com un ésser tranquil i, sobretot, molt i molt sociable.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estimats passatgers i passatgeres, us parla el Pare Noel. Oh, oh, oh. Estem a punt d'aterrar el que vindria sent... Bé, casa meva. Prepareu-vos per conèixer
Lapònia. Si està pilotant l'avió, on ha deixat els rems?
Ara amb Vueling, nova ruta a Lapònia per visitar en família un vell amic. El Pare Noel. Entra a Vueling.com i reserva ara. Oh, oh,
oh. Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les famílies i als infants per tal que puguin atendre les seves necessitats des d'una visió integral i amb una dimensió comunitària. Els pares i mares necessiten recursos, suport i temps per cuidar de manera íntegra la família. Per això ens hi dediquem de manera especial. Des d'aquest punt de vista tenim serveis orientats a oferir una atenció integral a les famílies que els permeti superar les causes de la seva situació i atendre les necessitats específiques que tenen. Cuidem de manera especial els infants, adolescents i joves, amb qui treballem de manera preventiva per tal d'evitar situacions de risc.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Recte final del migdia COPE Catalunya i Andorra amb el Joan Ballori. Bona tarda, Joan.
Hola, Carlos. Bona
tarda. A les 3 i 5, Esports COPE, després del bon regust de Boca que es va deixar la victòria d'Espanya, torna a la Lliga, no?
Sí, la Lliga ja torna el cap de setmana que ve, però en recrearem i parlarem d'aquesta classificació d'Espanya per l'Euro 2024, l'Euro d'Alemanya, aquesta victòria d'Espanya ahir al camp de Noruega 0-1 amb gol de Gavi, que es converteix en el futbolista més jove de la història de la selecció espanyola en arribar a la seva edat, 19 anys només, als 25 partits. Hi ha una dada que és brutal, que és que ni Busquets, ni Xavi, ni Iniesta, a la seva edat, havien debutat encara amb la selecció espanyola. El Barça, l'Helena Condis, ens explicarà que Pedri no estarà encara a disposició per rebre l'Atlètic Club en partit de Lliga aquest diumenge que ve. Parlarem també de la victòria de l'Espanyol, 2-0 davant del Valladolid, l'Espanyol que recupera el liderat i divendres que ve rebrà el Leganés, que està segon classificat a només un punt de l'Espanyol. També parlarem de la Lliga Femenina, de la victòria del Barça al camp de l'Atlètic de Madrid, 0-1, amb gol d'Alexia Putellas. Amb aquest gol, l'Alexia es converteix en la màxima golejadora de la història del club. I parlarem també de bàsquet, de la victòria del Barça a la pista del Gran Canària abans de viatjar cap a Belgrat per jugar partit d'Eurolliga. El Barça ha fet en avió en els darrers dies Atenes, Gran Canària, Belgrat.
Quin tour, eh?
Una odissea, un
mitja volta al món.
Bastant espectacular.
Amb Joan Laporta dins o no?
No. Laporta no.
No viatja. 3 i 5, Esports COPE, Joan Ballón i tot l'equip d'Esports de COPE Catalunya. Bon programa.
Gràcies, fins ara.
I també la Montse i tot el seu equip de la Linterna COPE Catalunya i Andorra preparats pel programa d'avui, eh?
Què tal? Bona tarda, l'Osada.
Molt bé, avui estem parlant dels acúfens, el tinnitus, allò que...
Exacte.
Una mosca que t'entra dins de l'orella i que és un malviure, eh?
És un tracte, es tracta d'un símptoma que no té cura, eh? Ho hem de dir.
No.
I a més, hem de dir que la gent denuncia que han de fer un peregrinatge per diferents metges sobre els acúfens perquè afecta de diverses formes i també a la salut mental. I avui en parlarem concretament d'aquesta part, de la mental, amb un psicòleg que es diu Sergi Barcons, que té, a més, una plana que es diu psicoacuifenos.com, perquè està tenint a molta gent que té aquests símptomes d'aquesta malaltia que no té cura.
Com suportar-ho?
Efectivament. Després parlarem de massa mare, de farina, d'aigua, de sal.
T'agrada el pa? M'encanta el pa.
Molt. Mira que tinc un mala fama de que engreixa, això no és veritat.
Què dius, dona?
Engreixa el pa. Engreixa amb el que estàs mullant el pa.
El bon pa no engreixa.
Engreixa el tomàquet, la salsa, tot allò que suques. Doncs atenció, perquè és un sector que es va haver de reinventar i ha trobat la vocació en l'elaboració del pa amb molts professionals provinents d'altres sectors. I avui en parlarem amb el president del Gremi de Flaquers de Barcelona, en Jaume Bertran, perquè ens expliqui, de pas li preguntarem el pa low cost i el pa de massa mare i tot això.
I els nous pans, que en fan molts i molt bons.
Efectivament.
Tot això a les 7 de la tarda, a la Linterna COPE Catalunya Andorra. Montse Rodríguez i el seu equip, que vagi molt bé.
Gràcies, bon programa. Carles.
Continua migdia COPE, com sempre, Pilar García Muñiz i Àngel Correas segueixen explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.